El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Un quart de deu comença la tertúlia del gall del monestir. Avui és dimecres i tenim amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple per la CUP Procés Constituent. Núria Gibert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per Ciutadans, Sergio Blázquez, molt bon dia.
Molt bon dia, soients.
Per Esquerra Republicana, més, Eric Gómez, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I pel PSC, Pere Soler, molt bon dia.
Molt bon dia.
Estem pendents que s'incorporin, si volen, representants del Partit Popular, de Convergència i també d'Iniciativa. I avui parlarem una mica de la situació política estatal. El president espanyol, Mariano Rajoy, comunicarà demà el seu nou gabinet de ministres, que s'espera que tingui un perfil, diuen diverses fonts, pactista. Fonts del PP diuen que s'esperen modificacions importants en persones de caire més polític que tècnic i amuntarà anar dialogant. Noms que es dona per fet que continuaran són Soraya Sáenz de Santamaría, Rafael Català i Fátima Báñez. Els ministres que s'espera que siguin rellevats són Jorge Fernández Díaz, Cristóbal Montoro i José Manuel García Margallo. Aquest dilluns, recordin, el president del govern espanyol va jurar el càrrec davant del rei al Palau de la Zarzuela després de la sessió de dissabte. Els voldria demanar que parlessin d'aquesta situació política que s'obre a partir del nomenament i deixo algunes preguntes a l'aire, no cal que les responguin totes en la primera intervenció. Què passarà amb la retallada de 5.000 milions que demana la Comissió Europea? Què passarà amb Catalunya i el referèndum? Quin serà el paper del PSOE? I si creuen que hi haurà alguna reforma que afecti l'administració local? Que comenci en aquest cas la CUP Procés Constituent. Núria Gibert, quan vulgui.
Bé, doncs, bueno, d'entrada, sí, la situació de la investidura, diguéssim, que és l'habitual, el que ens hem, diguéssim, el que no hem comentat és el cop d'estat de l'IBEX 35, que ha significat, doncs, que s'acabi arribant a la investidura d'un partit, doncs, que no tenia majoria pel seu adversari històric, el Partit Socialista, i amb el suport de Ciutadans. Per tant, tot en ordre a l'altra banda, tot en ordre dins del règim, els partits de règim tancant files i blinden el que se'n diu el búnquer d'estat espanyol, i per tant, doncs, el que preguntes en Catalunya, què passarà? Doncs no passarà absolutament res del que ja hem estat veient fins avui. Nosaltres no pensem que hi hagi horitzó ni marge de maniobra, com hi ha algunes forces d'esquerres que allà sí que ho defensen, nosaltres pensem que no, i plausiblement o presumiblement aquests primers mesos, doncs, és molt possible que el govern de Mariano Rajoy intensifiqui, diguéssim, la repressió, el fustigament cap a Catalunya, tenint en compte que, doncs, que és una cosa que li dona rèdit políticament. Els 5.000 milions de deute segurament, doncs, ja és un dels motius pels quals es va fer pressió perquè s'acabés investint a Mariano Rajoy, per tant, doncs, res més a dir. I el paper del PSOE, doncs, el paper del PSOE jo crec que ha tocat de mort i segurament a les següents eleccions, doncs, es veurà. Però el fet de dir una cosa en campanya i acabar fent una altra és perdre credibilitat política i no té cap més nom. Vaja.
Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, buenos días. Yo creo que sobre todo nos tenemos que felicitar porque al final tenemos un gobierno, que eso es lo que queríamos, y cuando hablo en primera persona de plural es porque todas las encuestas decían que la mayoría de españoles al final lo que querían era un gobierno estable. Este gobierno estable, bueno, pues ha sido un culebrón o una novela por fascículos, y al final le digo la mayor a Nuria cuando dice que esto ha sido impuesto por el IBEX 35. Yo creo que el Partido Socialista ha hecho, por suerte, habrá gente que será muy crítica, yo creo que ha hecho un ejercicio de responsabilidad, y a veces la responsabilidad se paga, y se paga sobre todo a corto plazo. Pero yo creo que todos los voceros que están en contra del Partido Socialista por su posición, bueno, yo creo que el tiempo le dará la razón a determinados sectores que creen que no podíamos ir a unas terceras elecciones, porque además las terceras elecciones, por lo visto, tampoco iban a ser la solución, porque tampoco te podías asegurar que al final no fueran unas cuartas o unas quintas. Por lo tanto, alegrarnos de que Rajoy sea investido presidente y de que cumpla el acuerdo de 150 propuestas que le habíamos hecho llegar Ciutadans. En cuanto a la composición del nuevo equipo de gobierno, los ministros o ministrables, bueno, pues por ahora son quinielas. Esperemos que sí, que se cumpla, que el espíritu sea absolutamente pactista y tolerante, y bueno, no sé, me sorprende que se caiga de la quiniela supuestamente el señor Margallo, que yo creo que está haciendo un buen papel en exteriores, pero bueno, en cuanto al tema de la Unión Europea, es complicado, y bueno, es un tema macroeconómico que a veces se nos escapa, que no tienes que pasar a determinado tipo de déficit y que va asociada a la economía, pero bueno, así como hace poco nos condonaron una supuesta multa a la que teníamos que haber hecho frente, pues creo que también se podrá dialogar.
Esquerra Republicana més, Eric Gómez.
Bé, bon dia. El que va passar dissabte és que el Partit Socialista Obrer Espanyol va traicionar els votants, va traicionar a la ciutadania, va regalar, i és regalar perquè ni tan sols va posar cap mena de condicionant, sinó que va regalar el govern a una de les dretes més corruptes d'Europa, en contra del que volia la majoria de la ciutadania de l'estat espanyol i en contra del que volia la majoria de la cambra. És una veritable vergonya i és un frau al seu electorat. Sí que posar en valor, també ho vull dir, que el PSC trenqués la disciplina i votés que no, és d'agrair. De fet, ens hauria agradat que això el PSC doncs no haguéssim hagut d'arribar a aquest extrem, perquè el PSC trenqués disciplina amb el PSOE. Hi ha hagut altres moments, sobretot relacionats amb Catalunya, amb què ho podia haver fet, i possiblement doncs estaríem en un lloc diferent, però en tot cas sí que s'ha de posar en valor tant el PSC com altres 8 votants socialistes, altres 8 diputats socialistes que van trencar la disciplina del vot imposada, doncs, com bé deia la Núria, pues, per l'IBEX 35, per als barons del PSOE, que es van rendir a mantenir un règim que està ja corromput i caduc, i per tant és una veritable vergonya. I nosaltres, jo em sento realment molt, molt trist del que va passar, i no calien a unes terceres eleccions. Hi havia possibilitats d'una altra cosa. De fet, si Pedro Sánchez, que ja ha dimitit, s'hagués plantejat les coses d'una altra manera, i frases com les que un cop dimitit comença a plantejar-se de si Catalunya és una nació o no, que a nosaltres ens va dir clarament que no ho era, i ara resulta que sí que ho som i li agraïm, però potser va tard, doncs s'haguessin plantejat abans, el que tindríem potser seria és que hi hauria un govern d'esquerres i tindríem una data per un referèndum a Catalunya. Què passarà ara, responent a les preguntes
breument,
que
sisplau, plantejaves?
Perdó, no, breument.
Però doncs, les podem deixar per properes.
Doncs, obvi que ni referèndum, obvi que el PSOE aprovarà els pressupostos amb més retallades, i el Mariano Rajoy va dir en el debat d'investidura, no pensa fer enrere amb les polítiques que ha fet, ni amb les lleis reaccionàries i retallades de drets que va fer. Per tant, res nou i seguir retallant.
Iniciativa, Ramon Gutiérrez, bon dia.
Bé, jo crec que està clar que molts volíem que hi hagués un govern, però, com deia el Sergio, però no qualsevol govern. I el govern que tenim és el mateix que teníem abans, i això és un retrocés, al cap i a la fi, no? Jo crec que s'ha perdut una gran finestra d'oportunitat. Jo, a diferència del que deia la Núria, sí que crec que hi ha un horitzó possible de canvi a l'Estat, i crec que hem perdut l'oportunitat. Bueno, tu mateix, Eric, ara deies que existia, no? Jo crec que hem perdut l'oportunitat de fer-lo, hem perdut l'oportunitat, i ho ha fet bàsicament, doncs, amb aquest cop d'estat que hi ha hagut dins del PSOE, que d'altra banda, doncs, no m'acaba de sorprendre, perquè és cert que el PSOE, doncs, ja havia renunciat a algunes de les seves lletres del logo, doncs, altres vegades.
Què ha passat?
La cadira.
Disculpi, és que per la gent que no ho segueixi, la cadira està tenint un comportament estrany. En tot cas, ara ho arreglarem, perdoni.
Sí. Perdó. Bé, he perdut el fil. Simplement sí. Crec que... Perdoneu, ho sento.
Segueixi, sí.
El PSOE, sí. Bé, en tot cas, crec que és cert que l'escenari Espanya no... Després d'un any d'eleccions i d'intents d'investidura, doncs ens trobem amb el mateix govern que teníem, i això jo crec que genera més descrèdit encara el que suposaven les institucions espanyoles, i més descrèdit encara pel que fa a la política i a la participació.
Alba, no, PSC, perdoni, Pere Soler. Disculpi, no s'enfadi, mira. No. És broma, va. Segueixi, va. Primera intervenció.
Que, home, jo sí que em faré referència amb el paper del PSOE i el paper del PSC, perquè em toca de prop i alguna cosa sé. En aquest sentit, sí que és cert que el posicionament del PSC, doncs, va intentar d'alguna manera arrossegar el màxim de nombre de diputats possibles en aquest cas, i buscar, doncs, aquella abstenció d'allò que en deien tècnica, per tal d'una mica de salvar els mobles, no? En aquest sentit. Evidentment, nosaltres no podíem fer president amb un president del PP, doncs, que ha tingut l'actitud que ha tingut amb Catalunya, i que possiblement Hem arribat a aquest punt precisament per la seva actitud en la resolució del que en podríem anomenar el conflicte de Catalunya o l'engaix territorial de Catalunya, i per tant era inversemblant que el PSC en aquests moments pogués donar suport a Mariano Rajoy. Jo també estic d'acord, jo crec que tota la ciutadania de l'Estat volia que hi hagués un govern, però potser l'hagués volgut el dia 21 de desembre, quan Pablo Iglesias es va negar a fer president Pablo Iglesias i Podemos, i és igual, parlem del Pedro Sánchez, doncs parlem del Pablo Iglesias, es va negar a fer president a Pedro Sánchez, a un govern progressista. No haguéssim hagut de tenir unes segones eleccions, perquè va ser Podemos qui va negar la major per intentar desbancar i el sorpasso amb unes segones eleccions. Per tant, tot això ja ve d'aleshores, i les conseqüències són les que són. Credibilitat o no dels partits quan fan una cosa o quan fan una altra? Bé, s'ha demostrat que el PP, quan més corrupte, més suport té, no?, en aquest cas, i Ciutadans ha signat pactes amb uns i amb els altres, i la credibilitat. I tots els partits tenim contradiccions, i tots els partits a vegades ens han presentat amb un programa i hem fallat a vegades amb aquest programa, i ha mantingut el seu suport electoral en les següents eleccions. Per tant, home, la credibilitat, fins que no es tornin a posar unes eleccions sobre la taula, no podrem veure si és cert o no és cert en aquest sentit. Què passarà amb el nou govern de Rajoy? Res, més del mateix. Senzillament, que ha perdut la majoria absoluta, i el que pot passar és que dintre de 6 mesos ens trobem amb unes noves eleccions perquè no haurà pogut tirar endavant alguns projectes. Almenys, això és el que espero dels diputats del grup socialista al Congrés. Espero que aquest segrest que han volgut vendre a la ciutadania no es transformi en un suport als pressupostos, en un suport amb lleis fonamentals o de canvi.
Partit Popular, Albert Benixam, bon dia.
Bon dia. Bueno, al final, després de tantes referències al PP i tal, pues no sé per on començar, perquè s'ha dit, per exemple, que el PP, acaba de dir el Pere, com més corrupte, més suport té. Frase textual. Sí, llavors, sí, bueno, sí. Clar, jo... Sí, sí.
No. Deixem que s'expressi el representant del PP.
Però no és una cosa, segurament no és conseqüència de l'altra, encara que existís aquesta com més corrupta. Vale? Una cosa no seria conseqüència de l'altra. Per tant, dir-ho com a axioma deixa bastant que desitjar, des del punt de vista intel·lectual. Vale. Segon, el PP ha tingut problemes de corrupció, té problemes de corrupció, però no tothom al PP és corrupte, vale? I amb aquesta forma de transmetre el que feu vosaltres, la majoria de partits, de transmetre que el PP és un partit corrupte, ens esteu els que no hem participat mai de tastes de govern.
Senyor Pere Soler,
Convergència també li ha passat el mateix, vale? Vale? Llavors no diguis que és
deixem acabar representant del Partit
també
Popular.
És un partit de l'Estat. Llavors no fotem, carai, vale? Partit corrupte, i nosaltres no estem tot el dia dient que és un partit corrupte i que per tant no estigui legitimat per governar. No és això. Les persones, si els partits fan la feina de neteja per netejar d'aquestes persones que són corruptes i que han fet malbé al partit, doncs llavors bé, si no, doncs aquí ve el problema. Bueno, doncs nosaltres entenem que sí que s'ha fet aquesta neteja. I no val això de dir que el partit més, o sigui, quan més corrupte, més suport té. Bueno, clar, és que això ja és el colmo, vamos. El tema de que l'IBEX 35 és el que ha donat lloc a aquesta, per la pressió de l'IBEX 35, a que hi hagi govern ara mateix. La resta de la gent no té res a veure. O sigui, els electors no tenen res a veure en aquesta història. Les persones que viuen i treballen cada dia a Espanya no tenen res a veure amb aquesta història. És a dir, l'opinió pública no volia que no hi hagués unes terceres eleccions. Però si la majoria de la gent no volia terceres eleccions, llavors per què diuen que és l'IBEX 35 si és l'opinió pública la que no volia terceres eleccions? I perquè no hi hagués terceres eleccions, al final només hi havia una via, que era aquesta. És que no hi havia més possibilitats. Les altres possibilitats ja s'ha vist que s'havien intentat i no s'havien aconseguit. Bueno, pues que no hi havia res més a fer. I unes terceres eleccions segurament haurien incidit més encara en aquesta situació. Per tant, escolti, blanco i en botella. Nosaltres, evidentment, estem contents de que després de quasi un any de govern en funcions tenim un govern definitiu i que no estiguem en aquesta situació que al final el que donava lloc era a problemes des del punt de vista tècnic molts, operatiu de govern molts, moltíssims, que afectaven a la ciutadania, afectaven a moltes coses, als pressupostos, a milers de coses, i bueno, hi havia una espècie de paralització que ara això s'acabarà. Ja està.
Tindrà més torns de paraula, me n'havia demanat. Gràcies. Un la CUP, Iniciativa, Ciutadans, Esquerra, per aquest ordre, i òbviament parlant tots.
Ah, ja no sé quin és el meu micro,
aquest mateix.
Miri, senyor Benyajam, o sigui, aquí cadascú, diguéssim, les contradiccions, dir-li contradicció a la corrupció, bé, jo trobo que és una mica gros. Una contradicció és quan la teoria i la praxis política no es posen d'acord i llavors tu, diguéssim, has de modificar d'alguna manera la teoria. Que tinguis un partit que és sistemàticament corrupte, que té tota la plana major de València encausada, que s'està fent el judici de les targetes Black i mentrestant la gent segueix votant el PP. Val, aquest axioma segurament no passa un test d'assertivitat, és veritat, perquè és...
No em
talli, perquè jo a vostè no callo. Llavors, dir que vostès no tenen un problema greu, profund, fins a les arrels de corrupció, o sigui, no ho sé, jo entenc que vostè sent molta estima pel projecte del seu partit, però o sigui, penso que exagera. Jo particularment, si estigués en un partit que està tan tacat en el seu accionar polític, em plantejaria de formar part d'aquest partit, sincerament. Per molt que hi hagi molta gent molt honrada i que treballi molt bé, la veritat és que el que veiem dia rere dia, i ho estem veient en judicis, ja no ho veiem, com vostè diu, en judicis públics, populars, com si diguéssim, ho veiem en judicis, en justícia, és que hi ha moltíssima gent del PP que participa sistemàticament d'un entramat de corrupció i de finançament il·legal. En passat i en futur veurem el que està passant al present, que és el que sempre passa en termes de justícia. Els hi va costar molt fer fora la gent, a vostès els hi va costar molt fer fora la gent que estava imputada i que tenien molts indicis, i que el Banc Espanyol ja ho deia, tenien molts indicis que estaven operant malament, o sigui que no d'això. Convergència és un partit corrupte, i tant, i nosaltres ja en som conscients i també ho diem. El que passa, vostès han estat imputats com a partit, o sigui, en aquest estat hem de patir la paradoxa de que ha sigut investit pel govern el partit més corrupte de la història d'aquest estat. Per tant, bueno, no sé, les apreciacions...
Breument.
Les apreciacions. Després, els electors volien que hi hagués un govern. Els electors van votar el PSOE perquè investís el PP, perquè investís un president del PP. Els electors del PSOE van votar el PSOE pensant que donaria el govern a un president del PP. Ho dubto moltíssim. Parlar en boca de la gent em penso que és perillós, i per tant dir que la majoria de la gent el que volia era un govern és perillós. Per altra banda, el senyor Pedro Sánchez en qüestió li va faltar, diguéssim, marge de maniobra, li va faltar talla quan de seguida es va tancar en banda que no volia ni les abstencions dels partits nacionalistes. Per tant, nosaltres allà no hi som i per tant no fem política, però des de fora aquest senyor no va calcular bé tampoc les seves adscripcions i no va calcular la realitat política del país. Jo, els senyors del PSC, per l'apreci i pel que significa aquest partit i el que ha significat a Catalunya, ostres, més menys preu del que estan generant el PSOE cap a vostès, jo us diria, marxin, deixin-los, sentint les declaracions que fan uns i altres, González i Barres i companyies, jo diria, escolti, al búnquer de l'estat espanyol no hi ha res a fer, facin un partit, defensin el socialisme i defensin-lo des de Catalunya. Tothom té contradiccions, però la coherència, jo entenc que un partit és l'últim que ha de perdre. Nosaltres gairebé perdem bous i esquelles, això som independentistes des de sempre, i sabíem que si anàvem a eleccions segurament perdríem la majoria, i ens vam mantenir ferms en què Mas no podia ser el president de la Generalitat. Per tant, les contradiccions són les que els partits els interessi de mantenir, les que els interessi d'aprofundir o les que els interessi de salvar. Per tant, contradiccions relatives.
Iniciativa, després Ciutadans, Esquerra, PSC, PP...
A mi, Pere, no em sentiràs mai atacar al PSOE ni a la gent del PSOE, no. En tot cas, explicaré coses que han passat i criticaré a gent concreta del PSOE, però no mai als militants, ni a la militància, ni al partit en general. No, i em molesta, és una de les coses que més em molesta a la política, en l'any i escaig que porto, aquesta actitud que tenen alguns de disparar primer sense fer servir cap tipus d'argument, i si dol o si tal, és igual, no? I jo crec que aquesta no és la manera de dialogar, i menys en una tertúlia, i menys en un ple, evidentment, o en tal. Jo, la Núria ho ha dit molt bé, no era Podemos qui no va fer govern al desembre passat. És a dir, el PSOE directament va decidir no asseure's amb partits nacionalistes que podien donar un govern d'esquerres, també. El PSOE va decidir prioritzar un acord amb Ciutadans davant d'altres de Podemos, per exemple, o de Izquierda Unida, o de Compromís, que també va plantejar un acord que era assumible i firmable. És a dir, jo crec que tampoc no podem ara començar a parlar de no, perquè Podemos, no sé què i tal. Mira, el propi Pedro Sánchez, no, aquest diumenge reconeixia que potser es va equivocar en aquell moment. Vull dir, llavors deixem de fer servir els arguments que fèiem servir fa un any o fa mig per les eleccions de juny com si encara fossin útils. Jo crec que ja no ho són.
Ciutadans, Sergio Blázquez, que esperava, sí, sí.
Sí, yo creo que el Partido Socialista, incluso el PSC, es cierto que lo que ellos llaman cúpula se ha podido alejar de las bases. Pero a mí me preocupa que las bases, creo, que también se han alejado de lo que es electorado, el votante socialista. Y hay muchos votantes socialistas. Incluso podría poner el caso, yo no tengo ningún tipo de problema en decirlo, digamos que mi familia tradicionalmente, antes de Ciutadans, pero incluso algunos de ellos todavía siguen siendo votantes socialistas y preferían una abstención, porque hay que poner algo encima de la mesa, y es que el señor Pedro Sánchez había sacado los peores resultados de calle en la democracia, en la historia, digamos, en los últimos 20 o 30 años del Partido Socialista. En los últimos 20, sí, pero al fin y al cabo, el señor Rajoy había ganado las elecciones. Y entonces habían sacado muy poquitos diputados y con eso prácticamente era inviable gobernar. Entonces, hay dos opciones, ir a las terceras, a las cuartas elecciones, y ir vendiendo alfombras que al final nadie te va a comprar, o podemos ver el vaso medio lleno. Y el vaso medio lleno es, a partir de ahora puede ser influyente en la política. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular tiene que negociar todos los presupuestos, tiene que negociar todas las leyes, y ahí sí que tú puedes, de forma, yo creo, correcta, puedes participar en la política y puedes condicionar esa política, que es lo que aspiramos también a hacer Ciutadans. Yo les dejo algo que seguramente alguno se reirá, pero una encuesta del Grupo Prisa en el país decía que la mayoría de votantes del Partido Socialista preferían la abstención. Esto es una encuesta que apareció en el país. Por eso lo he dicho, digo, algunos seguramente habrá algún tipo de sarpullido. Y luego, por último, ostras, ya se me hace un poco cuesta arriba que siempre estamos al final desvirtuando las palabras en cualquier tertulia, sobre todo de Esquerra Republicana, hablamos de golpe de Estado, hablamos de régimen. Yo creo que entonces, bueno, pues hemos tenido la suerte, los que hemos nacido en democracia, de no vivir una dictadura, pero al final estamos desvirtuando las palabras, porque esto ha sido democracia y al final la gente ha votado y ha votado lo que ha votado. Y el Partido Popular ha pagado muy cara la corrupción. Cuando alguien dice que la corrupción, cuanta más corrupción más se vota, en primer lugar se está llamando tonto al votante, y nos estamos poniendo nosotros como si fuésemos los grandes dioses o los grandes politólogos, y eso me duele y me escuece mucho. El Partido Popular había sacado más de 180 diputados, y ha caído a 130 y algo, 120 incluso, el 20 de diciembre, en gran parte por la corrupción. O sea que los votantes al final sí que penalizan la corrupción.
Esquerra Republicana, después PSC y PP.
Yo ahora comento el tema, pero a mí que Sergio, que m'acusis de desvirtuar las palabras, tú, desde Ciutadans, un partido que ha parlat de fractura social, que ha parlat de que es persegueix a la gent a Catalunya per parlar en castellà, home, no, lliçons de desvirtuar paraules, crec que de la taula el que menys me'n pot donar. Sí. Per tant, no sé, això tu podies estalviar. Tu, tranquil·lament, tu podies haver estalviat perquè si ens posem a desvirtuar paraules, en desvirtues tu també i moltes. Anant al tema del que parlàvem. No, tots els partits tenen contradiccions, però és que el que ha passat amb el PSOE no és una contradicció, és que el Partit Socialista Obrer Espanyol i el que ha fet és avantposar i ha fet un pacte per la unitat d'Espanya i ha avantposat això a qualsevol altra cosa, a l'esquerra, al federalisme que suposadament defensa i a qualsevol altre tema, i ha prioritzat investir un president, que abans parlàvem de corrupció, però ara parlem del Rajoy. En tant que dèiem que des del Parlament hi ha la capacitat d'influir, estem parlant del govern d'un dels governs que hi ha hagut a l'estat espanyol més intransigent amb la capacitat de pactar amb cap altra força, un dels governs que més ponts ha trencat amb cap altra força a l'hora d'aplicar les seves polítiques, i ara vendre'ns que serà possible des del Congrés doncs pactar alguna cosa, no, el Rajoy, xapó per ell, el que ha fet és no moure's, quedar-se al mateix lloc, deixar que la resta d'actors polítics es vagin cremant, i és el que continuarà fent. Per tant, no, des del Parlament no s'influirà en res, i a més és que ell mateix ho va dir en el debat d'investidura, va dir que ningú esperi que jo ara canviï cap de les polítiques que he fet amb la majoria absoluta, perquè no ho penso fer, i espero que el PSOE em doni suport, i ho va dir, i ho va dir. Per tant, no és la meva...
Perdona, Eric, no és la meva opinió.
Doncs es traurà de la mateixa manera que ha tret la investidura. S'asseurà, esperarà, Ciudadanos, evidentment, el votarà així, i ja veurem què fa el PSOE. Això, segur. Per tant, no hi haurà pactisme al Congrés. Hi haurà un govern del de sempre, i anirem veient com el Partit Socialista es va cremant, perquè el Rajoy en sap, se li ha de reconèixer, vull dir, i per tant és així. Després, jo realment que... parlar de que la gent no volia terceres eleccions, el PSOE, la militància del PSOE preferia terceres eleccions, segur. El que ha passat al Congrés és un frau a l'electorat i és un frau a tothom, però és que el que ha passat dins el PSOE amb un comitè federal, allò sí que és un cop d'estat, i desvirtuo les paraules, senyor Sergio, allò sí que és un cop d'estat. És a dir, que davant de consultar la militància o uns barons, els barons demanen disciplina de vot a algú que es nega a consultar la militància, que és el que s'ha de votar, s'imposa una presidenta autonòmica per davant del candidat que havia guanyat per primer cop, a més votat per la pròpia militància del PSOE, i aquí no ha passat res i encara s'ha de mantenir i s'ha de dir que el PSOE ha actuat bé i ha actuat amb sentit d'estat. El PSOE ha actuat amb frau a la militància i amb frau a l'electorat i amb el que va vendre les eleccions. I això és així.
PSC, PSC, PSC.
L'interès general és el PP, hòstia, però és que malament que anem.
L'interès general no és el PP.
PSC.
La corrupció és el PP, és l'interès general.
PSC.
El PP és el partit més votat.
Quantes vegades ho hauré de dir? PSC. Gràcies.
Bé, enganxo amb el que deia ara l'Eric i una mica en contradicció, no? Perquè primer deia que no es pot tillar de tontos a la ciutadania, però després està tillant de tontos en els votants i a les bases del PSOE per no veure la realitat, no? 5 milions de persones no veuen la realitat. Bueno, això, una mica de contradicció als ciutadans, ja els hi va amb el seu tarannà. De totes maneres, amb unes enquestes fetes no per Prisa, sí que deien que el 75-78% del votant del PSOE preferia terceres eleccions, que quasi arribava al 80% a l'electorat de Podemos, i la resta de formacions, que no és la dreta com Ciutadans, o PP, no volien eleccions, evidentment. Inclús Convergència també volia repetir eleccions en aquest sentit, o sigui que no hi hauria problema en aquest sentit. Home, l'IBEX 35 és com Alien el 8è passatger, no? Que ha d'estar tota la pel·lícula allà i només surt quan realment es veu en perill i ataca. Doncs això és l'IBEX, i l'IBEX ho va dir molt bé el Pedro Sánchez, en aquest cas, en el programa de l'Évole, que vull felicitar-lo per l'entrevista que va fer, i la valentia i el coratge de dir les coses com són. Miri, els resultats electorals, els pitjors de la història que ha tret el PSOE, sí, són els que ha tret menys nombre de vots, però és que la irrupció de Podemos i Ciutadans no computa. Ah, no existia, no computa, no. Jo li vull recordar que el senyor Pedro Sánchez, sent secretari general, va recuperar les comunitats autònomes de Balears, com a presidència, després en coalició. Balears, Aragó, València, Extremadura i Castilla-La Mancha. I a més, les municipals va treure 500, valorar a governar a 500 ajuntaments més. Home, jo crec que la feina s'estava fent. Pillar en 2 anys que una persona agafa una secretaria general i li doni la volta i que a més tregui majoria absoluta és d'irrealitat. Per tant, l'argument aquest dels resultats no serveix. Si se'l volia encarregar, se'l va encarregar, i se'l va encarregar, jo no sé si l'IBEX 35, o se'l va encarregar als barons que necessitaven tancar pressupostos. Necessitaven que hi hagués govern a l'Estat per poder tancar el seu pressupost de la comunitat autònoma. I parlo d'Astúries, parlo de València, parlo d'Aragó i parlo d'Extremadura i de Castilla-La Mancha. Són, bàsicament, els grans barons que es van carregar el seu secretari general. I Andalusia. Sí, és veritat, i Andalusia. Per tant, aquí hi ha molta més cosa que poder ventilar amb una tertúlia. I sí, segueixo insistint. Va tenir error de càlcul polític, com deia la Núria, el 21 de desembre. però diguéssim que Podemos no li va posar gens fàcil tampoc, eh? Podemos no s'hi va posar de cara.
Álvaro Benejam.
Jo crec que Podemos podien fer servir unes quantes paraules grulleres per dir el que ha fet, però no ho farem. No ho farem. No ho farem. No, 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 no. No ho farem. Llavors, que s'ha dedicat a molestar, per no dir altra cosa. A molestar el PSOE, a molestar el PSOE, perquè Podemos és té claríssim qui és el seu enemic electoral, no polític, perquè el seu enemic polític està clar que és doncs el PP o els partits que no siguin d'esquerra radical, però d'esquerra, però el PSOE és el seu enemic electoral. Perquè és d'on treu els vots, segurament. Sí, per Ciutadans també el PSOE també és el seu enemic natural, però electoral, però no actua de la mateixa manera.
Ara ja no, ara ja està més amb
vosaltres. Bueno, però està on està per agafar vots del PP i del PSOE, bàsicament, també d'altres partits, però majoritàriament d'aquests partits.
A ells sí que no els interessava les terceres eleccions.
Jo crec que al final el tema de no fer terceres eleccions i de que el PSOE hagi canviat d'opinió sobre què, bueno, d'opinió, hagi decidit abstenir-se, no? Abstenir-se en aquestes votacions, jo crec que respon sincerament a un tema d'interès general. És veritat que no ho podien fer des del primer moment, perquè no, perquè en el moment zero no era interès general. L'interès general per ells era governar un govern d'esquerres i governar amb aliances.
Per això va fer
un pacte amb Ciutadans.
No era la primera.
Però i s'ha mantingut amb aquesta posició molt de temps. És que quasi un any s'ha mantingut amb aquesta posició, fins que al final la cosa ja no es sostenia per cap lloc i han tingut a canviar d'opinió, perquè és que no hi havia altre remei. És que és el que tenien de fer. Que en aquest cas com a partit ens va bé a nosaltres, sí, doncs perquè governem, però això no és a qualsevol preu, no volem governar i ja està, encara que no ens pugui fer res. El que volem és que Espanya pugui sortir, acabar de sortir definitivament de la crisi i tirar cap endavant i fer un país com Déu mana, no fer altres coses, no? Bueno, és un decir, ja sé que a tu no t'agrada aquesta expressió. Deia la Núria que clar, aquí
deixem acabar, si us plau.
Bueno, sí, ha agafat el comentari, que és un comentari que no té més enllà, però bueno, si vols veure més sentit. La Núria deia que amb el tema de Convergència, que vau fer sortir Artur Mas de la presidència de la Generalitat per poder pactar amb ells. Sí, vale, molt bé, però amb això ja esteu satisfets?
No.
I amb això Convergència ja està neta? Tu sí. Creus sincerament que Convergència ja està neta? En partit amb el que pacteu els pressupostos? No. Si vols, sí. O respondre'm després, ja acabo l'argument.
És excepcional la legislatura aquesta. I ho estem fent exclusivament per la República, no per una legislatura normal.
Per tant, els vostres principis de no corrupció els deixeu en una banda perquè hi ha un moment excepcional.
No, som acusació popular en la majoria dels casos de corrupció, per tant no els deixem en una banda.
Sí, però sosteniu el govern.
Sostenim el govern, no, investim, no sostenim el govern. Quantes votacions hem votat en contra? Quantes heu votat vosaltres en Convergència? En Junts pel Sí, perdó.
Nosaltres en Junts pel Sí, per què?
En diverses, doncs amb l'Àlec,
per qüestions que són de vital importància per la ciutadania. Nosaltres no votem amb ningú, nosaltres votem sí o no, o abstenció. Si algú vota en coincidència amb nosaltres, és un altre tema, però si nosaltres, tu i jo, al ple, votem una cosa en el mateix sentit, vol dir que estiguem aliats en algun tema?
Jo sostinc el govern i tu velles per la ciutadania i jo sostinc el govern? Home, vaja morro.
No, t'ho dic perquè... Però si ets tu la que fa servir aquest, o sigui, per nosaltres, si nosaltres tenim el vot d'abstenció del PSOE i estem al govern, hòstia, el PSOE està sostenint un partit corrupte que no sé què, el més corrupte d'Europa, no sé què, no sé quantos i tal. Però vosaltres no ho feu, vosaltres, si fos el mateix.
Per una excepcionalitat política.
Jo dic que nosaltres fem, nosaltres estem al govern, punto, ja està.
Quantes vegades has vist a la història la possibilitat, ja sé que per tu és remota, inexistent i és naïf i un cuento de xinos, però per nosaltres sí que existeix la possibilitat de creació d'una república. I si aquesta creació de la república ha de ser, efectivament, menjant-se algunes contradiccions, com investir una persona que forma part d'un govern convergent i que, per tant, d'un partit que té molts, molts problemes de corrupció, aquesta contradicció nosaltres l'hem assumit públicament.
El PSOE acaba d'assumir una contradicció, que és el mateix que acabes de dir tu.
Per fer una legislatura normal.
No, per fer una legislatura normal o no normal. No sabrem si serà normal. Serà un partit governant en minoria. No serà normal. Però...
Vam dir que no
investiríem
Mas.
Vam dir que no investiríem
Mas. Que prometre això és molt fàcil. Prometre això és molt fàcil. Ens carreguem a un i tot la resta de corruptes... Ens carreguem a un i tot la resta de corruptes que entrin. Vinga, va.
Ciutadans, que li demanat un tort. Després Esquerra, PSC, tots pelant, que queden 10 minutets.
Por provocar un poco, lo digo en plan de guasa, ¿eh? Pondré también encima de la mesa el argumento del señor Garzón, que es la doble vara de medir del señor Rufián. Es decir, se va al Congreso y critica absolutamente al Partido Socialista, pero en cambio es que Republicana está apoyando en Junts per Sí a Convergencia. Yo creo que esto es una doble vara de medir. Y me sabe mal que tenga que ser yo el que defienda hasta cierto punto la memoria del Partido Socialista Obrero Español en determinados años. A muchos se les llena ahora la boca de criticar, rajar sobre Felipe González, los dinosaurios. Bueno, pues esta gente ha demostrado muchísimo más por España que muchos otros cantamañanas que se les llena la boca. El señor Felipe González, cuando llegó y estuvo durante muchos años, hizo una auténtica transformación de la sociedad. Puso en marcha una sanidad que valía la pena. Remontamos económicamente. Luego tuvo unos errores garrafales, pero que sea yo el que tenga que poner encima de la mesa los valores que ya a nivel histórico ha sido capaz de conseguir Felipe González o determinado socialismo, Ernest Lluch, señor Corcuera, etcétera, me sale un poco. No, ahora coges tú y hablas y me replicas, ¿de acuerdo?
Sí.
Oye, la que quiero como ciudadano y como votante socialista, ¿estamos? Vale, pues ara coges i me respondes.
Esquerra i PSC, o si vol parlar abans. Sí, sí, sí. Però una cosa, intentem mantenir... Sí.
No fue ministro Ernest Lluch, perdona, no fue ministro Ernest Lluch con el señor Felipe González? No fue, acaso?
Sí que va ser.
Sí. Pues entonces...
Però, si us plau, mantinguem les formes.
Mira, el que no pots fer és descontextualitzar. I cada època té el seu moment. Treure els valors d'aquestes persones que van construir el país és com si ara em diguessis els primers alcaldes democràtics i que tenien tanta feina a fer i tanta feina a modernitzar les nostres institucions i el nostre territori. Treure la figura d'Ernest Lluch en el segle XXI, amb el que suposaria, avui dia no sabríem quina seria la figura d'Ernest Lluch, però posar-ho aquí com si nosaltres estiguem traint i com si les persones que estiguessin parlant som uns bocamolls perquè no responem allò, jo faig meves les paraules que va dir el Pedro Sánchez. Jo reconec el Felipe dels anys 80, el Felipe d'ara no el reconec, m'entens? I per tant, jo demano una mica de respecte en aquest sentit. I a més a més, la gent ha de ser coherent. I és aquí, estem parlant de coherència. Al cap i a la fi estem parlant de coherència, estem parlant de coses, clar. Tots tenim contradiccions i tots els partits hem tingut contradiccions. La CUP i Esquerra estan donant suport estan treballant conjunts per un moment excepcional amb un partit que està corrupte. Bueno, el PSOE en aquest moment està donant suport amb un govern o s'ha abstingut per formar un govern perquè també es considera que és un moment excepcional per tot aquest tema. Vull dir, hi ha moments excepcionals i tothom sap les seves coses, per tant jo crec que és... Primer, no es pot descontextualitzar i treure les figures del passat amb accions que es van fer. Clar que sí. I això, però jo a mi em sembla que portar ara és com si parléssim a Alemanya del Willy Brandt en el seu moment, o com si en el nostre moment la construcció del nostre país del Jordi Pujol. El Jordi Pujol va tenir un paper molt important en la construcció del nostre país en els anys 70 i en els anys 80. Ningú renega d'aquesta figura. Ara, el que ha derivat... Bueno, però al començament, el que va ser en aquell moment...
Val, ha quedat clar el posicionament. Esquerra, que havia cedit el torn.
Sí, bueno, havia seguit el torn perquè sí. Realment era greu, vull dir, bueno. No, ara contesto, no, ho dic perquè no he seguit el torn per no voler contestar i fugir d'estudi. Jo responc sense cap problema a Ciudadanos, és a dir, primer, aquí...
on va néixer més.
No passa res, vostès són bilingües, segur que m'han entès. D'acord. Ciutadans, Partido de la Tierra.
Ha quedat clar. Anem al gràcies.
Aviam, equiparar-me el que ha passat entre el Partit Socialista Obrer Espanyol i el PP al Congrés dels Diputats amb el que està passant a Catalunya realment és mentir. Primera, perquè Esquerra Republicana no va enganyar la ciutadania. De fet, malgrat a mi em pesi, i és conegut que jo, de fet, no vaig recolzar-ho i no hi vaig estar a favor, ens vam presentar amb Junts pel Sí a les eleccions. Per tant, la gent, quan va votar Junts pel Sí. I, per tant, ja sabia, quan votava les eleccions, que nosaltres anàvem amb Convergència en aquelles eleccions, per al moment excepcional, perquè estem construint una república i pel que sigui, però en tot cas no vam enganyar ningú. El Partit Socialista es va presentar a les eleccions dient que no havia d'investir el Rajoy. Per tant, equiparar-ho no es pot equiparar. Vull dir, una cosa és enganyar l'electorat i l'altra cosa és ser molt franc i dir anem a aquestes eleccions a fer la república i per això anem amb Convergència. Per tant, no enganyin i no menteixin a la gent. Nosaltres no recolzem a Convergència per un govern ordinari d'anar fent... No, nosaltres estem construint una república molt als pesi i amb el suport popular de la gent, l'estem fent. Per tant, ja sé que a vostès no els agrada...
Pico, no? Que... El 40 i pico per cent, no?
Sí, el 48 front al 37% de l'unionisme. Així són les coses. Així són les coses. Sí, veient el percentatge amb el que governarà el Rajoy i no m'ha enganyat ningú. Per tant, jo estic bastant fart de sentir-ho. El que va fer el Gabriel Rufán al Congrés va ser recollir propostes d'un munt de gent socialista que li van fer arribar i dir-les a la tribuna. Es podien dir millor, es podien dir pitjor, jo possiblement ho hagués fet diferent, però en tot cas no va dir cap mentida. No va dir cap mentida. Cap ni una. Per tant, jo no sé, i ara que Ciudadanos es posi aquí a ser el gran defensor del socialisme espanyol, és que fa riure.
Iniciativa, que havia demanat un torn. Iniciativa.
Però el Rajoy no, el Rajoy fa riure
quasi. Iniciativa.
Sí, però jo és que avui estic passant molta vergonya, igual que vaig passar el dia del... Sí, perquè aquest to i aquestes coses, a vegades passa també el ple, i a vegades, no sé, jo de veritat que no sé on estic.
Igual,
sí, oi? No, és que estic segur que no sóc...
Es podran tornar a escoltar de 3 a 4.
No. I el debat d'investidura també vaig passar vergonya. I precisament amb això que deia ara del Rufián, no? Jo dic per anem a destensar una mica. O sigui, jo crec que el Rufián va dir moltes veritats i va dir coses que amb les quals tots podem connectar molt bé, però crec que els que ens dediquem a la política, ni que sigui temporalment, a vegades hem de fer aquest exercici de saber, doncs, bueno, que això, que formem part d'un projecte que té unes contradiccions, que n'hem parlat avui, que tenim un backup, no?, que tenim una trajectòria, que la nostra formació també ha fet altres coses a altres llocs i que s'ha hagut de remengar per rentar plats i que n'ha trencat a vegades, etcètera, etcètera, no? Jo crec que a mi em va fer passar vergonya una mica la intervenció del Rufián precisament per això, no? Perquè semblava, doncs, que en Rufián s'estava representant a si mateix i no a Esquerra Republicana i que no estava en context, diguéssim, amb aquesta trajectòria i aquestes coses que Esquerra Republicana també ha fet a molts ajuntaments i al propi Parlament de Catalunya.
I la cal viva del Pablo Iglesias, doncs, no
també,
va fer vergonya?
Sí, també em va fer vergonya, sí.
Algú vol afegir?
Dir com ho ha dit el Ramon sembla bastant més suau, però és el mateix.
Volia afegir alguna cosa.
Jo volia afegir que em sembla una vergonya absoluta reivindicar el Felipe González dels anys 80, havent admès ell, com ha admès en ple segle XXI, que ell era l'home X i lo de la cal viva, precisament. Per tant, una cosa és dir-ho molt pitjor.
No ho ha admès.
Ell va admetre en una entrevista...
A pesar de lo que... I per què diem que...
En
una entrevista em diu, va dir que ell era l'home X. No, a veure, no fotem,
fals,
eh? Que ell era...
És fals.
A veure, deixem acabar.
A veure una cosa, com que és fals. O sigui, ell va dir que ell era l'home X i que ell havia tingut la possibilitat de fer volar el quartel general i que no ho va fer. A veure,
això, nens, sí, això sí, però vale. El de l'home X no.
A veure, no. Sergio, que som tots grans, eh? Que som tots grans. Ja te la passaré i ja podeu linkar això de Facebook. És igual, simplement reivindicar la figura ni del Jordi Pujol ni del Felipe González, que els anys els han posat al seu lloc i que, escolta, la gent, diguéssim, no sé, pren les decisions que pren i es desplaça quan decideix desplaçar-se. Ja fa molts anys, Felipe González va començar a privatitzar en aquest país i, de fet, les primeres privatitzacions dures va ser amb el govern del Partit Socialista. Per tant, jo tampoc no les reivindico, aquestes però figures.
Romassa, no?
Sí,
escoltin, ho deixarem aquí perquè gairebé són les 10 del matí. Moltíssimes gràcies als 6 per haver vingut, a la Núria Gibert, al Sergio Vázquez, a l'Eric Gómez, també al Ramon Gutiérrez, en Pere Soler i a l'Álvaro Benejam.
bon dia als 6. Bon, i si algú ens escolta la remissió, recordar que si no ha aparegut ningú de Convergència i estava convidat però que no ha vingut a la tertúlia, dic, perquè hi ha hagut diverses al·lusions al partit, se li ha dit corrupte, etc. Doncs que sàpiguen que no han vingut, que tenien un lloc aquí a Montgot. Hem de marxar, adeu.
El gall del monestir.